Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Que com des d'abans de l'estiu no ens havíem vist amb en Santi Llacuna, doncs bé, ara aquí estàvem parlant del temps, oi? Santi Llacuna, bon director del Parc del Garraf, bon dia.
Bon dia.
Estiu tranquil, no, aquest?
Sí, 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 la veritat que sí. Sembla ara que ja sigui una cosa, ja cada any passa el mateix, doncs ens relaxem. Bé, de fet, ja que ens relaxem, tot i que els que estem sobre el terreny, bombers, nosaltres, de relaxats, res de res, perquè ja sabem que les condicions poden canviar en un moment, i sí que ha plogut, però també hi ha hagut episodis de fortes ventades, que llavors, vull dir, encara que a vegades la humitat no és prou baixa, però hem sentit, en altres indrets hi ha hagut incendis prou importants amb després d'episodis de pluja, o sigui que la vegetació és la que hi ha i com a tal es pot comportar de la manera una mica imprevisible.
Aquest estiu que ha fet tampoc hi ha hagut el famós còctel aquell del 30-30-30, no? De sí. Més de 30 de vent, menys de 30 d'humitat i
temperatura. L'altre
30, exacte, i més de 30 de temperatura. No s'ha produït?
No, la veritat és, bueno, són d'aquelles coses que en principi tots en parlem moltes vegades, no? D'aquests 30-30-30, no s'han donat, però a vegades, encara que no siguin 30-30, poden ser 30-30 i potser 50, i també ens pot passar que hagi baixat o pujat. La veritat és que sí, estem tranquils, però la gestió que fem des del parc jo diria que també és prou potent, com perquè cada any que ens dona de treva el no haver-hi doncs, aquest un gran incendi que es podria donar no només al Garraf, sinó a qualsevol lloc de Catalunya, doncs també, a veure, ens deixa una mica més tranquils. Si més no, penses que estàs fent les feines o estàs fent la feina amb la direcció correcta.
No sé si en català es diu conats. Conatos?
Sí, nosaltres parlem de conats.
Conats, doncs n'hi ha molts.
Sí, sí. Vull dir, a veure, estem parlant sempre de que només ens assabentem normalment quan hi ha un gran incendi, perquè és molt, molt evident, surt a les notícies, veure foc doncs, sempre és molt impactant. Però aquí al Garraf, no dins a parc, sinó inclús a la perifèria, de conats d'incendi n'hi ha molts, però molts més dels que la gent o les persones podrien imaginar-se. No sé, ara ho dic de memòria, però cada any uns 30 conats al voltant del parc es donen segur. Per què? Doncs motius. Normalment al voral d'eixos viaris, com és el que és la carretera, la C31, i després altres eixos, com pot ser la C15, l'antiga C15, la que connecta doncs, Vilafranca, la zona de Sant Pere de Ribes, vull dir, el fet de que la gent encara té molt el costum de tirar cigarretes per la finestra, doncs, en segons quines condicions, en segons quines èpoques de l'any, és un problema.
És a dir, hi ha menys fumadors, però els que fumen continuen tirant la cigarreta,
sí,
oi?
Sí, sí, i a vegades, a veure, inculpem, o penses en fumadors perquè és el que acabes veient moltes ocasions, però inclús qualsevol guspira d'algun vehicle en zones doncs, que la vegetació del voltant sigui prou important, també es pot donar el cas. Però, perdó, l'avantatge doncs, és que el fet també d'estar al costat d'un eix viari i el fet de que qualsevol, a part del dispositiu de prevenció d'incendis que es porta des de Diputació, que jo diria que això va donar un salt qualitatiu a l'hora de poder actuar en els anys 90, molt important, o sigui, el moment que es posen tots aquests guaites en punts elevats, la detecció és molt ràpida i l'actuació encara més. En aquell moment jo diria que aquí va haver-hi un gir molt important. Ara estem en una altra època que també segueixen havent-hi aquestes persones, però a més, ara qualsevol ciutadà porta un smartphone, porta un telèfon mòbil que amb una gran rapidesa a la que veu en una columna de fum truquen al 112, que és el que s'ha de fer, i es desencadena doncs, tot un dispositiu. Vull dir, diria que a part d'aquesta ràpida intervenció o visió d'aquesta columna de fum, qualsevol ciutadà d'aquest territori també doncs, es dona compte d'aquest petit conat o d'aquest fum i doncs, desplega tot el dispositiu del 112.
Uh-huh. Ja que hem començat parlant dels incendis, un any més, un any bo en què no n'hi ha hagut, has comentat el tema de les cigarretes. Els altres, diguem, motius d'origen d'incendi eren bàsicament les cremes en llocs de conreats i també doncs, fins i tot barbacoes i coses d'aquestes. Mm. Això ha anat de baixa també?
Sí, totalment. El tema de barbacoes, jo et diria que en aquest moment dins a parc és molt difícil. Bueno, és que no. Tothom ho té molt ficat al cap. Jo diria en aquests anys, també als anys 90, es va fer molta pedagogia amb el tema de que, i diria no només barbacoes, sí que els anys entre els 80 era molt típic la gent que anava a la muntanya de fer un foc a terra i després doncs s'apagava amb una abocant l'ampolla d'aigua o posant les quatre pedres a sobre i tenies la mala sort que aquell mateix dia després fes una gran ventada i les guspires que sortien d'aquelles brases era important, no? Jo diria això està totalment superat. El tema de cremes, a veure, avantatge, inconvenient, tampoc hi ha tantes zones agrícoles que hi hagi, sobretot amb tema de cereals, que són els que moltes vegades acaben sent a l'origen. Hi ha vinyes, però la vinya jo diria que al contrari, les vinyes inclús ens ajuden a fer de tallafocs. Diria que aquest tema el tenim molt superat en aquest punt, però vull dir, un origen a vegades que ens fa córrer molt són que caigui alguna peça incandescent d'alguna línia elèctrica.
Aquesta és l'altra que et anava a preguntar. S'han posat molt les piles, les elèctriques?
Sí.
O...
Sí, i a més tot el que és la neteja de sota línies ha estat molt important, o sigui, ho tenen clar, sobretot les línies que passen per aquí, d'aquestes de transport, que són línies superamples, de gran potència, el seguiment que es fan, ells fan amb helicòpters de temes infrarojos, de quin estat, de com estan els aïllants, jo diria que això, i com deia, el sota línies està molt desbrossat, a més, i aprofito també, ja que estem parlant del tema línies elèctriques, jo diria que també la visió dels propis gestors de línies elèctriques han fet un gir important a l'hora d'entendre també que, i diria no només a dins dels espais naturals, però que una línia elèctrica ha de complir una sèrie de normatives i s'han d'anar adaptant a la conservació del territori. Mm-hmm. Per una banda, el tema de l'electrocució que succeïa amb àligues o amb altres rapinyaires o altres ocells, això s'han anat fent les mesures correctores. Col·lisió, doncs també s'han posat aquestes cues de porc o altres elements per evitar-ho en molts dels casos. Se n'han de posar més, però diria que amb això ja estem molt, molt posats.
Ara m'aturo un momentet, això que acabes de comentar. Això que li dieu cues de porc, que són aquesta mena d'espirals que trobem a les línies elèctriques, la funció que tenen és evitar col·lisions.
Sí, és perquè es vegi com un element que, clar, un sol fil a l'ocell... quan va doncs, volant, a vegades no l'arriba a veure. Uh-huh. I al moment de veure doncs, o això o aquests tipus que posen com una espècie de llaços també de color negre, depèn del tipus de línia, aquestes tan grosses s'han de posar uns elements grans, perquè aquestes cues de porc, quan ho veiem, ens semblen petites, però un les té sobre la taula i és enorme, o sigui, és enorme aquest element. I llavors, clar, és una manera de que els ocells doncs, ho puguin veure i evitar aquesta col·lisió. Uh-huh. Perquè quan un animal s'electrocuta, és fàcil detectar que ha sigut motivat o la mort d'aquest animal ha sigut perquè estan sota les torres, o sigui, l'electrocució es produeix quan es paren a una torre elèctrica que toquen doncs, un fil amb el suport, bueno, la qüestió que acaba
sí,
fan de pont...
Si es posen el fil no els passa res.
És quan toquen... Doncs,
perquè llavors és quan passa la corrent.
Correcte. Llavors és quan s'electrocuten i com que això sempre passa on hi ha una torre, quan es detecta un ocell doncs electrocutat, veus la causa-efecte. En el punt de les col·lisions a vegades és molt complicat perquè acaben col·lisionant i potser acaben parant el terra a uns quants centenars de metres, no és que caiguin allà mateix, no? I llavors aquí és més difícil i moltes de les vegades ni ho acabes detectant ni els acabes trobant aquests ocells.
Però, com comentaves, les companyies en aquest sentit hi han posat mesures, tant per la neteja per sota com per la qüestió de les aus.
Sí, i volia afegir, perquè justament fa 15 dies hem tingut reunions amb diferents responsables, de concretament en aquest cas de Red Elèctrica, doncs d'inclús posar totes les mesures amb el tema de quan desbrossen sota línies i ho fan d'una manera mecanitzada en els llocs on ara hi ha una densitat de tortuga mediterrània important, doncs fer-ho d'una manera més acurada, allò vigilant a davant una persona. Vull dir que la percepció, la concepció, la responsabilitat d'aquestes, d'això, ha canviat moltíssim.
Per tant, passat el risc dels incendis, ara ens trobem les pluges.
Sí, ha sigut un any que la veritat és ha plogut molt. De fet, aquests dies encara estem acabant de fer un petit balanç de quin ha estat, doncs, els efectes sobretot el territori. Diria que algun arbre en algun moment, degut a tanta humitat i el vent, doncs, ha pogut caure, que hi ha hagut, en algun cas, amb algun senderol i tal, s'ha hagut de tallar aquest pi, però la resta més aviat han estat a la xarxa viària, a la principal, en part, i sobretot secundàries. A vegades, doncs, hi ha hagut xaragalls, i haurem de fer, doncs, les reparacions, el manteniment que calgui perquè tornin a ser transitables. Però tampoc, excepte algun cas concret, tampoc ha sigut allò una pluja, jo diria, ha estat molt benvinguda, i això ens ajudarà molt, i d'aquesta manera també ho lligo amb l'altre tema que també em fa molta il·lusió poder comentar, és el tema dels cavalls, no? El tema dels cavalls va ser un projecte que es va engegar a l'any passat. El desembre van arribar quan pràcticament n'hi havia plogut i va començar a ploure el dia que van arribar, i aquest any la veritat és que tenim, jo diria, el parc està en un estat esplèndid en quant a vegetació. Arriben dintre de dues o tres setmanes ja estaran aquests cavalls aquí. Ara n'hi han 9 i 7 que han passat l'estiu. Això no sé si l'última vegada ho vaig arribar a comentar, però també ens feia molta il·lusió perquè era una espècie diferent d'aquests cavalls que hem tingut o que vam tenir a final d'any, a principi d'aquest any, que és un cavall que es diu Potxoca, que és del País Basc. És un cavall molt ruda, és un cavall molt resistent, i venia de la zona d'Almeria, d'un zoo que no tenia les condicions per poder estar aquests 7 exemplars, i ara estan aquí al parc. Han passat tot l'estiu i la veritat és que és una espècie que s'ha adaptat, però que molt bé, està menjant-se el càrritx, que això ja ho havíem comprovat amb els cavalls que aquí tenim, però inclús acaba arrencant de socarrel el càrritx, la qual cosa també ens ajuda, doncs, a fer una aclarida d'una espècie que de cara als incendis ens pot jugar una mala passada, i la veritat que tenim uns bons col·laboradors de cara a mantenir aquest sotabosc.
Per tant, per una banda hi hauria els cavalls de la Fundació Alícia, que són els que pugen i baixen.
Miranda
he dit Alícia, Miranda. I per altra banda hi ha uns que han quedat aquí de moment com acollits, no?
Sí, però també són de la Fundació.
També són de la
Fundació. Sí, els va acollir. A veure, la funció també d'aquesta Fundació Miranda, a banda de recullen aquests cavalls maltractats, abandonats, i el que intenta després és lligar molt el que és natura, cavall, els homes, o sigui, les persones, i com interactuem en aquest territori, no? I llavors ells en aquest moment van tenir, doncs, els hi van oferir aquests 7 potxoques d'Almeria, els van agafar, i la veritat és que són especials, no? Perquè són negres, són així un negre fosc, molt, molt fosc, i no és ben bé, a veure, és un cavall, però és el que diuen ells, en diuen ponis grans, no? O sigui, són tipus poni, però més gran. I són molt xulos, vull dir, la veritat és que moltíssima gent ha vingut a veure aquests no només els potxoques, sinó els que aniran arribant ara.
Que estan a la zona entre Can Grau i l'Avenc de l'Esquerrà, no? Aproximadament.
Sí, exacte. Concretament aquests dels potxoques estan a la zona de l'Esquerrà, perquè vam intentar obrir una nova zona, perquè, com diem, la nostra intenció com a gestors del territori és treballar el que és aclarida forestal, que després en podem parlar, però també el que és manteniment del sotobosc, no? Uh-huh. Hem parlat moltes vegades que es diu molt, no? És que clar, els sotobosc estan molt bruts, no? No bruts d'escombraries, sinó brut de que es veu molta vegetació, hi ha molt sotobosc, que ja ho és el territori de la Mediterrània, però si podem eliminar sobretot aquestes herbàcies ens ajudarà moltíssim a evitar, doncs, si hi hagués algun incendi. Com deia, hi ha aquests que han estat a la zona d'Esquerrà, i diria que la part interessant del projecte és que, així com quan va néixer d'aquestes primeres converses Fundació Miranda, gestors de l'espai natural del Parc del Garraf, ho veiem una mica amb els certs dubtes, a veure com aniria, dificultat inclús per la pròpia gent del territori, perquè cavalls, jo havia sentit molta gent, oh, cavalls aquí al Garraf no n'hi ha hagut, a veure, sí, sí, però hi havia mules, hi havia rucs que la gent tenia, les masies, tal. Però clar, veure un grup de cavalls amb semillibertat, va costar una mica, eh? I ara la gent, jo diria que amb aquest any que es farà aquesta, a l'any passat van arribar 31, aquest any ja n'hi ha 7 més 9 que han arribat, en total n'hi haurà, sembla que són 51 més els 7, em sembla que en total, vull dir que són molts cavalls, i diria que l'important és que la gent no només ha estat o l'aposta o la carn a la graella li van posar com a gestors, sinó que ara veus que els propietaris de zones forestals del voltant del parc mateix estan disposats a cedir aquest terreny perquè també aquests cavalls hi pasturin, o sigui, que el projecte arrela, o sigui, es veu que ha agradat, han vist els resultats, perfecte. El que també s'ha de dir és una cosa, la dificultat, jo diria ara, veient que, si més no, el cavall aquest s'adapta a menjar el que troba aquí al Garraf, és el tema aigua. O sigui, la dificultat la tenim, o la podem arribar a tenir, és amb el tema disponibilitat d'aigua. El Garraf tots ho coneixem, no és un lloc que l'aigua doncs sorgeixi de qualsevol indret.
Són animals que necessiten molta aigua o...?
Sí, no voldria dir ara, si ho diria de memòria, però... com entre 35, no sé si són entre 30 i 35 litres d'aigua diaris. Clar, això quan ho multipliques pels 51 que seran...
Mare de Déu, és aigua. És molta aigua.
És molta aigua, sí, sí. Igual m'he passat una mica, eh? Uh-huh. Però bé, bueno, entre 20, 25 litres o una mica més els consumeixen. Llavors, bueno, aquest pot ser doncs, un fet. Però bueno, jo diria que aquí tothom hi està col·laborant, estem buscant cadascun dels de les antigues cocones que aquí hi havia, que són els pous, que la gent que estava en aquest territori doncs recollia aquesta aigua o agafava aquesta aigua pels ramats a menor escala, doncs aquí van muntat en alguns d'ells petites bombes per succionar aquesta aigua, hem posat uns beuradors i ens anem sortint. Serà una mica difícil. I després la part també que em sembla força interessant és que aquests cavalls, 9 d'ells també faran rutes, o sigui, seran cavalls d'aquests que sota, diguéssim, comanda, doncs podran fer una ruta pel Garraf, que és, jo diria, un dels punts que sempre la gent ha demanat i ens ha costat moltíssim, perquè no hi havia des de diferents hípiques que tinguessin cavalls que volguessin venir fins al Garraf, ho veien una mica difícil, i en canvi ara ho veiem molt més factible i penso que fer una ruta, com molts dels que segurament que ens estan escoltant ho fan en bicicleta, a peu o inclús en vehicle, doncs tenir aquesta oportunitat de veure-ho des d'una alçada considerable, que és un cavall, i passar per llocs doncs, del parc, pot tenir un atractiu important.
Mm-hmm. Ens crida l'atenció això que acabes de comentar, perquè de fet tot el perímetre del que és el massís està farcit d'hípiques.
Sí, i en canvi, jo recordo el tema de rutes amb cavall. Ja pels anys, finals dels 90, vam estar molt en contacte amb diferents, a veure com ho podríem fer, perquè, clar, si has de fer anar a la persona, i piques n'hi ha al voltant, però, clar, fan petits recorreguts des de la perifèria i entren molt poc, i el que dius, el que pots veure al nucli central del parc no es visitava. Al moment que ara doncs, tens un potencial important de cavalls que poden fer doncs, aquesta ruta, doncs, bueno, hi veus una oportunitat interessant.
Mm-hmm. Aquests cavalls són cavalls recollits per aquesta fundació, cavalls que en el seu dia havien estat maltractats. S'adapten ve aquesta, aquesta vida salvatge, tenint en compte que molts d'ells doncs, havien estat no domesticats, però sí visquent en una situació, no tenien tot fet, per entendre.
Sí, sí. Jo, la veritat que jo no soc... A veure, de cavalls coneixia molt poc. Eh? Només recordo els cavalls quan era petit, no? Que el meu avi tenia un cavall que ja... A més, el cavall és molt intel·ligent, no? Perquè jo recordo que des de lluny ja el sentia i li parlava i l'animal feia el que... Bueno, eren d'arrossegament, no? Però coneixia molt poc. I ara, doncs, bueno, el tenir doncs, aquesta gent tan fantàstica de la Fundació Miranda, la Rosa Galindo i en Carles Lluc, doncs jo diria que són dos dels que ho estan portant, i també en Marc, doncs interessant en quant a que els vas coneixent més. A més, la filosofia que ells tenen és que són animals que no porten ni ferro a la boca, no van ferrats, o sigui, són animals que, diguéssim, la pedicura els hi fan la pròpia roca del garraf, o sigui que aquí la tenen la paungla, la tenen dura degut a que estan contínuament, no se'ls hi posa cap tipus de protecció, i diria que aquí també és amb aquesta filosofia de l'animal estar el més, no diria salvatge, no? Però en un estat més natural possible. I s'han adaptat, s'han adaptat. Bé, no recordo de l'any passat, amb els 31 que hi va haver, que cap tingués algun tipus de problema en quant a l'adaptació a aquest territori.
D'acord. A més, són animals pacífics. No, sí. No tindrem els problemes que estan tenint la Vall d'Aran amb l'os goiat, oi?
Sí, 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 cadascú... No, aquí jo diria que són animals pacífics. I penso que també lo important i que duen a terme des de la Fundació Miranda és que mantenen els animals perquè portin a terme el seu comportament, la seva etologia, que la porti. O sigui, sí que és cert, els cavalls són, bueno, quan estan en estat així, sobretot salvatge, si no estan doncs, capats o vasectomitzats, doncs, a vegades hi ha problemes de dominància. Aquí hi ha, o si més no, els que hi havia l'any passat eren dos grups que... dos mascles estaven vasectomitzats, amb la qual feien la funció de mascle en el territori, i tenien els dos grups de cavalls, el qual veies com interaccionaven. Ho dic perquè, com que una de les coses que estan ensenyant els de la Fundació també és el comportament d'aquests animals davant d'un grup vers l'altre, vull dir que és un projecte super, super interessant.
Ens els podem trobar allò caminant o estan dintre de...
A veure, sí...
Sí, estan en una parcel·la, oi?
Sí, però clar, amb la parcel·la que han estat ara, tot aquest any passat, eren quasi bé 400 hectàrees. Vull dir, la que et bellugaves per la zona del barret del rector Castellvell d'Olivella, te'ls trobaves segur, segur. I ara aquesta vegada tenen aquella zona que s'ha ampliat més cap a la zona dels Palagons, també. O sigui, tot aquell indret ens els podem trobar.
D'acord, i si ens els trobem, com hem d'actuar?
No, a veure, s'ha de tenir un respecte, és un animal gran, i és un animal que, el que bueno, amb els cavalls el que tens que tenir clar és que has de tenir clar és que no et pots posar darrere. Vull dir, és un animal que, pel que sigui, detecta que t'apropes, et dona
una cosa,
et dona una cosa i et fa molt de mal, per tant, has de mantenir una distància.
Sí, i t'ha de veure sempre.
I t'ha de veure, exacte. Ell, el problema que té és que a vegades si li vas per darrere es pot pensar que ets un depredador i li pots fer mal, no? Mantenint una distància, veient-los, i jo ja dic, no sóc l'especialista, però inclús els grups que porta la Fundació, els sacaris, els toquen, fan... Però jo recomanaria no tocar, perquè avui són animals que ara estan sols, de tant en tant van veient a la gent que podem passar, o els mateixos cuidadors, conservadors, però mantindria una certa distància, però no ens han de fer res.
Arriben més o menys a finals d'aquest mes, principis del mes que ve?
Sí, arriben a, jo diria, a meitat del mes que ve. Em sap greu, no, i mira que em deurien donar la data, però no la recordo.
Els porten amb transhumància, oi?
Sí, sí, és que és molt... tot el projecte és molt maco, és molt maco. I difícil, perquè penseu que tot el tema de transhumància, si parlem de fa més de 100 anys, doncs estava clar que hi havia uns camins de transhumància, ramaders, que el bestiar es movia de nord a sud aprofitant doncs, les pastures, i era senzill o molt bastant senzill, però quan ens imaginem ja cap als anys 60 la quantitat d'infraestructures que s'han realitzat, eixos viaris, de carretera, d'aves i altres, clar, buscar una via per poder baixar com baixen del Pirineu fins aquí no és fàcil. Però bueno, també ha sigut una manera de recuperar aquests camins de transhumància, arranjar-la amb la mesura que es pot i baixar per aquí.
Doncs...
és tot un espectacle, vull dir, és molt interessant. Jo en aquests moments sé que estan preparant algun tipus de documental d'aquest tipus, sense ficció, un programa d'aquests, i fa molta gràcia perquè vas veient en el transcurs d'un any com es arriba a muntar doncs, un esdeveniment com aquest, la quantitat de gent que després s'apunta per fer aquestes baixades, perquè la Fundació també bueno, té una sèrie de voluntaris, la gent s'apunta, pot baixar trams acompanyant aquests cavalls. La veritat és que és superinteressant, perquè a més, com diem, no, els cavalls ara només els relacionàvem amb exemplars que tens tancats a una hípica i la gent que els hi agrada, doncs potser els munta, però el seu propietari. Però i algun lloc del Pirineu tens la sort que pots anar a fer una ruta. Doncs tenir-ho aquí al costat doncs, és fantàstic. I bé, molt bé.
Doncs potser serà interessant la propera vegada que fem espai del Garraf parlar amb la gent de la Fundació Miranda.
Ells estaran encantats. Inclús el que podem fer és fer-ho abans d'aquest temps, quan hagin arribat, igual al mes de novembre ben arribat, podem buscar un dia, perquè a la Rosa, també dies enrere, no sabia ni que parlava per la ràdio i la vaig sentir a RAC1. Vull dir que també un dels punts forts d'aquest projecte és que la gent ho coneixi.
Exacte,
llavors, jo diria que no tenim cap problema, podem venir plegats ella, jo i algun col·laborador més, i crec que se'ns passarà, a més la Rosa li encantarà explicar aquest projecte, que l'explicarà com ella el viu. Jo explico el que veig com ho viuen, però clar, intento fer el que puc.
El que sí que és veritat és que el projecte està funcionant força bé, perquè si l'any passat eren una trentena, ara aquest any seran una cinquantena, i a més hi ha acollits, diguem, uns cavalls a part, aquests cavalls que van venir d'Almeria. O sigui que...
sí, molt bé, a més, com una dada... que vam estar calculant, que penso que al cap i a la fi, com fas tot això, a vegades veus, sí, hem menjat, veus que han eliminat sota bosc, tens una tasca pedagògica interessant perquè veus que hi ha molts nanos amb discapacitat doncs que venen a fer teràpia amb la equinoteràpia, però després nosaltres com a gestors una de les coses que ens teníem ganes és dir, bueno, aquests cavalls han estat aquí i quan han menjat? Què? Perquè diem, sí, han menjat, però quan? A veure, de l'estudi que vam fer, s'han menjat, amb el temps que van estar, van menjat unes 72 tones de càrritx. És moltíssim. O sigui, ara això, quasi aquest any serà el doble, és que poden deixar el sotabosc força endreçat, eh? No? Llavors possiblement ja no podrem dir, és que trobem el bosc una mica brut, espero que ja ho diguem.
Ara resultarà que aquelles històries de que fa temps que amb en Santi parlàvem, de que si les cabres, que si les ovelles, al final resultarà que els cavalls eren la solució?
Sí, bueno, de fet, cadascú en la seva mesura, eh? Vull dir, diria, la cabra és l'espècie, diguéssim, per excel·lència des de sempre en aquest territori, perquè sempre hi havia hagut cabres i menjaven aquest sotabosc,
sí.
Però clar, arriba un remugant potentíssim com és el cavall, que menja molta més quantitat que una cabra, i a més té un efecte també el trepig, de vegades aquestes zones que s'han esclarissat, que hi ha branques, que hi ha restes vegetals, també ajuden a incorporar-los molt més ràpid a terra. O sigui, hi havia llocs, el Barret del Rector i sobretot el Castellvell d'Olivella, que ja no hi podies passar. I un dia estaven buscant els cavalls perquè van amb GPS i a vegades estan cap allà. Jo era impossible, no podies passar. I en canvi, després del temps que hi ha hagut aquests animals, si més no per sota aquest bosc o aquestes pinedes de pi blanc, hi pots passar.
Que a més, aquest sotabosc tornarà a créixer amb allò que dèiem abans, amb les pluges, amb l'aigua. L'aigua el que fa és
rebrotar tot.
És rebrotar tot i a més el Garraf, amb el tipus de vegetació que té, és una vegetació que tira molt quan té aigua, perquè després es queda aturada.
Sí, sí, jo penso que hem d'aprofitar aquests primers anys. Quan portes un projecte, has de tenir la sort per totes bandes. I és una de les que no podem controlar, perquè a vegades dius, ja hi posarem més diners, ja farem més d'això, arreglarem o arranjarem no sé què. però el tema pluja no hi podem fer res. Uh-huh. Aleshores, si tens un projecte i tens uns anys que no plou, que el projecte se'n pot anar en orris o, si més no, pot trontollar i pensar que no seria viable el Garraf quan hem vist que sí que ho és.
Has comentat abans de fer aclarides, de fer més... teniu projectes de fer més neteja, a part de la que ja fan intrínsecament els cavalls?
Sí, sí, sí. Jo diria ara els dos últims anys que tenim encara el conveni amb la Caixa, que això ja algunes de les ocasions que he vingut sempre he dit aquest és l'últim any, però sempre anem rascant, sempre anem a traient alguna cosa.
Ara m'acabes de sorprendre, perquè jo ja donava per fet que no existia,
sí,
el conveni. Encara
aquests últims anys encara hem pogut treure alguns diners per nosaltres acabar un projecte que també ens... I això ho vam comentar l'últim... Crec que va ser l'últim dia o el penúltim dia que he vingut aquí... que és un projecte que nosaltres en diem, que de fet, a veure, nosaltres l'executem, però sota la direcció de bombers, que són els que van redactar pràcticament tot aquest projecte. Què vol dir? Que bombers, a partir, i lligant-ho amb el tema que comentàvem al principi, no, el tema incendis, a partir del risc d'incendi que hi ha en un territori com és el Massís del Garraf, quins llocs hauríem d'actuar per reduir el màxim combustible i no només que aquest... la intensitat d'aquest incendi, si és que s'arribés a donar, baixés molt d'intensitat, sinó donar-los als propis bombers llocs més segurs i a on atacar un possible incendi. I això, doncs, hi havia un projecte, bueno, de fet, està redactat el projecte i nosaltres el anem executant amb la mesura que es va poguent.
És a dir, perquè la gent ens entengui, els bombers han fet un estudi sobre com es desenvoluparia un incendi o diversos incendis al Garraf a partir dels models amb els que treballen els propis bombers. I han arribat a conclusions de llocs que són clau en el desenvolupament d'aquests incendis.
Correcte. I llavors... llocs clau que s'ha d'actuar. I a més ens han donat què és el que s'hauria de fer en cadascun d'aquests llocs. No és una cosa que es faci en un any ni en dos, perquè tampoc el propi territori seria complicat poder... De cop i volta veuríem potser unes estassades o unes aclarides que diries, què està passant, no? Vull dir, tampoc potser no seria... Però si anem reduint mica en mica doncs, aquest combustible, a més, això ho entenen també els propietaris forestals del territori, que a l'hora de desenvolupar un pla de gestió forestal fa aquestes aclarides a l'hora de gestionar-lo, la veritat és que això facilita molt. I aquest any doncs, tenim pràcticament 80.000 euros per fer aquestes tasques, obrir algun lloc, algun espai que ens interessava recuperar algun petit conreu que sempre ens ajuda de tallafocs i després tota la gestió forestal que cal.
Els propietaris forestals s'hi posen de cara quan s'han de fer tasques d'aquestes?
Sí, sí, la veritat és que sí. Jo diria que, a veure, com tota la vida, no? Lo important és el donar exemple amb les coses. Jo diria sí. Des de l'administració ja portem uns anys fent una gestió forestal, després doncs, el fet d'haver-se creat aquí l'Associació de Propietaris Forestals també ha ajudat moltíssim, el fet de que des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis hi hagi hagut unes línies de subvenció vers aquests propietaris, tot ajuda a poder remar en una mateixa direcció, perquè al cap i a la fi, si acaba havent-hi un incendi, els perjudicats són tots, perquè és no només els que tenen el bosc, sinó els propis veïns d'aquests municipis que gaudim d'aquest espai, no hi podríem. Llavors jo diria que amb això hem remat tots en la mateixa direcció, i si més no, el que sí que des de la posició que jo estic com a responsable, doncs, com a director del parc, sí que és un... Penso que la feina l'estem fent correctament, que podríem anar més de pressa, possiblement, però que pensin també que a vegades és molt difícil i encara hi ha moltes zones aquí al Garraf que després de l'incendi del 94 hi ha unes zones de pinedes molt espesses, propietat privada, que també interessaria poder, en la mesura que es vagi poguent, fer unes aclarides en aquest entorn, perquè allò és potencialment... doncs inflamable amb molta facilitat.
Durant un cert temps va estar creixent molt el nombre de persones, de visitants que freqüentaven el parc. Ara ha passat un estiu més. El nombre de visitants del parc s'ha estabilitzat?
A veure, us explico.
Explica.
De fet, aquest és sempre una mica el que hem intentat buscar, quanta gent ve al parc? Hem posat comptadors mecànics, hem posat amb cèl·lules que detecten... Però, clar, al final acabes veient un nombre, doncs, això, si han passat 300, 500 vehicles per Coll de Lafita, etc. Però quanta gent ha vingut al parc? És un número que ara no el tenim. Teníem fa 15 anys teníem unes 150.000 persones, jo diria que ara devem estar cap a les 250.000, i el que sí que estem fent aquest any és un estudi de freqüentació. O sigui, hem encarregat que ens dissenyin un model en el qual, si nosaltres ara fent un càlcul concret d'uns dies determinats comptabilitzant vehicles que entren, que aparquen, que això i que l'altre, arribarem a tenir un número que multiplicat per un determinat
fent una
factor,
extrapolació,
sabrem la gent que ve al parc. I possiblement, això com que estem, jo diria que això ho acabem ara aquest hivern, possiblement a principis d'any o a meitat de l'any que ve pugui dir, doncs, el nombre de persones és aquest. I que els anys següents, doncs, només fent aquests càlculs de freqüentació, ho podrem tenir. És difícil. Jo diria que sí que s'ha estabilitzat. Està clar que la gent ara, el Garraf, ja el coneix moltíssim. I ho detectes de seguida. Vull dir, la Pleta, que és l'oficina del parc, als anys 90, quan es va inaugurar, venia moltíssima gent demanar informació. Havíem de tenir aquells informadors a peu de carretera donant informació de quines són la normativa del parc. Ara no s'ha de dir. No vol dir que el que no es digui no hi hagi alguna persona que en algun moment pugui fer alguna infracció, que se l'ha d'informar correctament i ja està.
Per tant, hi ha menys gent a la Pleta, és dir, hi ha alguns elements que permeten entendre de que o puja menys gent o, com a mínim, la gent que puja ja va informada i, per tant, no necessita informació.
Jo diria més el segon cosa, perquè ho veus que hi ha moltíssima gent, vull dir, a vegades quedes parat, sobretot les èpoques que ho veus molt és aquesta època. Abans de que la gent se'n va a la muntanya a esquiar ja, i quan ha deixat la platja, aquesta època hi ha moments, hi ha caps de setmana que està abarrotat.
I què ve a fer la gent?
Caminar. Hi ha molta gent, és que, sí, i això també t'ho planteix dir, i aquí, al Pla de Querol, tanta gent, i llavors resulta que puges a la Morella i sembla una peregrinació, vull dir, veus moltíssima gent.
És que la Morella està a peu de carretera.
Clar, peu de carretera, van pujant, vull dir, és un itinerari fàcil, pots fer-ho amb els crios, és un itinerari que veus molt territori, no sé, hi ha...
No, la Morella és xulo.
És molt xulo, és molt xulo. Sí. Mira, i ara, aprofitant això que parlem d'itineraris, encara que sigui res en un parell de minuts,
i tant,
aquest cap de setmana passat es va inaugurar a Vegas un itinerari, que és l'itinerari del Cars, és un itinerari al voltant de la cova de Sant Sadurní de Vegas, que es transita pràcticament fora de parc. Però ho dic perquè, com que està vinculat amb el territori, és molt interessant perquè amb un itinerari que deu durar unes 3 horetes pots veure quasi bé tots els elements de lo que és un massís càrstic. Vull dir, ja ho tenim també el Garraf, té els seus itineraris, però diria que aquest, i a més, bueno, són itineraris que complementen molt bé el que és el coneixement d'aquest territori. No?
D'acord, és a dir, hi ha propostes que simplement està senyalitzat.
Està senyalitzat i la gent, doncs, allà, com que va acompanyat d'un petit desplegable, un desplegable una mica gran, perquè són com dos fulls de DIN A4 per amb dues cares, la veritat, i t'explica molt bé el punt 1, què és el que trobes, hi ha la cova de Sant Sadurní, que doncs, des del Paleolític, bueno, t'expliquen, doncs, la una mica, doncs, tota aquesta geologia i el paisatge i què és una dolina. No, és interessant, és molt interessant.
Per tant, bàsicament la gent entra al Garraf a caminar.
Sí, i bicicleta. Bicicleta també és una de les activitats, i això ho hem dit alguna vegada, jo quan veig a pujar per allà al Rappenat amb bicicleta, veritablement hi ha gent que no hi ha pujat mai i no sap on es posa, perquè després pugen amb la bicicleta al coll.
Ara hi ha les elèctriques.
Això és veritat. Amb les elèctriques això ara serà més senzill.
Has de mirar el quadre, però estan fent trampes.
És veritat, ara fan trampa. Però bé, si això els hi serveix, si més no, per reconèixer... És que bicicleta ni fet però res així, però molt amateur. Però et dones compte que quan veus aquella pujada amb aquells desnivells...
Home, allà hi va passar la vuelta, eh?
Sí.
No sé si s'ho han tornat a plantejar, no? De tornar-hi.
Nosaltres ja... De veritat és que no ens cal això i va estar bé, vull dir, mira, van aprofitar i, de fet, jo penso que és un dels ports així de muntanya que, ara, quan els veies pujar, semblava que allò no tingués... A veure, que fos pujada, però és que els que ho coneixem, i suposo que tu també, Joan, que ho deuries seguir, és impressionant, pujaven com si anessin a un desnivell de res.
El ratpenat sí, però després quan es van trobar la rampa de les Piques no feien la mateixa cara, eh?
És veritat, la de les Piques jo crec que aquest els va descentrar. L'altre potser anaven més
anaven pistats
i preparats.
I es pensaven que tot era baixada i llavors es van trobar la rampa de les
Piques.
És cert,
i el de les Piques és molt fort.
És molt dur.
Sí,
per
sí.
Això els de Sitges vam anar tots a les Piques. Doncs, bé, tenim tres minutets, no sé si ens deixem algun...
Sí, ens deixem una cosa que m'agradaria comentar, i sobretot, si no ho dic avui, ja no tinc temps, i és que el dia 20 de novembre celebren les jornades d'estudiosos del Garraf. És una fita important perquè és la manera de que, això es fa cada 4 anys, tots els estudis, la gent que ha fet seguiments per aquest territori, doncs té l'oportunitat de presentar aquesta exposició, i tens 10 minuts, un quart d'hora, per fer-ho. I la gent que vingui com a oient, fantàstic. 20 de novembre, Masia en Cabanyes...
Cal inscripció per anar...
Sí, t'has d'inscriure, tant si fas comunicació com no. Si es fa comunicació, pràcticament ja estem fora
de termini,
però igual encara tindríem alguna oportunitat. La veritat és que ara em sembla que portàvem, no sé si són 27 o 30 comunicacions, cosa que m'alegra moltíssim. I bé, és un dia que tens l'oportunitat d'escoltar de diferents temàtiques, perquè a vegades només ens pensem que són temes de conservació del medi natural i que va, n'hi ha que són de conservació del que és patrimoni. Des d'Olèrdola hi ha comunicacions molt interessants i altres de temàtiques d'impactes, de territori.
Sí, 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 és a dir, ens faríem creus de la quantitat d'estudis que es van fent sobre un espai relativament petit.
Sí, i a vegades sembla que tan interessant és com per fer-hi tants estudis, la veritat
perquè
és que sí.
Aquestes jornades d'estudiosos del Garraf es van repetint...
Des dels anys 80, cada 4 anys s'han realitzat les jornades d'estudiosos i és molt interessant perquè bueno, ja t'acabes trobant amb tota la gent que es mouen o que ens hem mogut o que ens movem per aquest territori mirant des de les plantes, els ocells, les pedres, les barraques i els avencs, perquè aquest any també hi ha alguna aportació d'estudis d'avencs superinteressants.
Doncs tot això, això serà el 20 de novembre. Persones interessades doncs, es poden inscriure a partir de la web del Parc del Garraf, on trobaran també tota la informació, tant per poder presentar si algú té alguna cosa que diu, mira, estudiar coses, doncs, per poder-les presentar, o qui estigui interessat a conèixer una miqueta més a aquest entorn. Doncs mirarem de tancar aquest mig compromís al que hem arribat en antena, aquesta possible futura entrevista amb la gent de la Fundació Miranda, perquè probablement serà molt interessant de que ens puguin donar més detalls d'allò de que li anàvem preguntant amb en Santi. Jo no sóc expert en cavalls, oi? Doncs això... que siguin els experts en cavalls els que ens puguin explicar aquesta experiència, com funciona exactament, quins beneficis se'n poden treure, quins en treuen els cavalls i quins en traiem nosaltres com a societat a partir d'això, d'aquest experiment que en el seu dia va ser una aposta fa un any, quan una trentena de cavalls van anar a la zona de Can Grau i que ara doncs, es repetirà amb més cavalls, amb uns cavalls que a més ja estan allà, que són mig ponis, que estan allà de manera doncs, contínua i que no pugen ni baixen. En parlarem en un proper espai, probablement més no tan distanciat d'aquest del Parc del Garraf. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat doncs, d'explicar aquestes les coses que passen al Garraf.
I a tots vostès, res, ara ho deixem. Notícies amb Catalunya Informació i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.